dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, parlem-ne. Molt bona tarda, benvinguts al Parlem-ne, el programa on tractem de l'actualitat de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, on parlem amb els nostres representants, amb els representants dels partits polítics que tenen representació municipal. Avui és el torn del Partit dels Socialistes de Catalunya i amb nosaltres tenim els regidors Antoni Espuny i Maria Marçal. Bona tarda a tots dos.
Bona tarda.
Recuperant una mica per parlar de temes que s'han parlat i que toquen tots els partits polítics, és a dir, possiblement un dels temes que està de més actualitat és això, que estem esperant la resolució del conseller respecte a les prescripcions que va fer la CUTE al POUM aprovat o que va sortir aprovat del ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Un tema que a uns val per a dir que l'Ajuntament s'hauria de plantar de moment fins que no conèixer aquesta resolució i als altres per dir que hi ha un pla vigent, hi ha un pla general vigent que permet fer tot allò que està en vigència a l'espera de que es publiqui aquest POUM i que per tant hi hagi aquesta resolució. Això és el que arrosseguem i del que anem demanant i vostès van opinant en les últimes setmanes. Uns fets que, per exemple, han permès que el pla parcial del sector J de Castell, per exemple, s'hagin començat les obres, donat que el pla general vigent ho permetria. Per part seva, per part d'Esquerra Republicana, s'ha demanat prudència al govern pel fet de que vostès preferirien que el govern no hagués permès iniciar totes aquestes obres i d'altres tràmits que han vingut a posteriori fins a conèixer què és el que hem pensat o què és el que dictamina el conseller arran d'aquestes prescripcions que va proposar la CUTE en l'últim tràmit que va fer respecte al POM. Des del govern, pràcticament a la introducció ho hem dit, des del govern municipal s'ha dit que el pla general ho permet i que hi ha uns drets adquirits per part d'uns propietaris que fer lo contrari aniria en contra d'aquests drets adquirits i possiblement sí que l'Ajuntament hauria de fer front a... se va parlar de possibles contraprestacions econòmiques pel fet de no permetre allò que sí permet la llei.
Sí, però ens trobem també en el mateix cas en Port Olivet. I en Port Olivet diem que no, l'Ajuntament, hi ha unes justificacions jurídiques, l'Ajuntament, mentre no se li hagi entregat l'urbanització, allò no són solars, i com que no són solars, no hi ha, l'empresa no té dret a indemnització, i ja estem parlant d'un sector que té tots els carrers fets, la lluernat instal·lat, el clavegueram ficat, i que l'únic que feia falta per acabar la urbanització era l'última capa de rodadura de l'asfalt. Si aquí som capaços de buscar una justificació i trobar-la, una justificació jurídica perquè l'Ajuntament ni la Generalitat tingui cap tipus ni cap mena de responsabilitat econòmica per al moment de dir que no se tira endavant definitivament aquest sector, quina responsabilitat econòmica pot tindre l'Ajuntament en uns sectors com poden ser Tres Cales segona fase, sector J i sector Sant Jordi, sector Castells, que les obres ni havien començat quan van arribar les prescripcions de la Generalitat. I amb aquests tres sectors, el dia 25 o 20, no crec recordar, el dia 12 de desembre, perdó, del 2008, que és quan arriben les prescripcions, o sigui, l'Ajuntament té coneixement oficial de les prescripcions de la Generalitat envers el Pla General, amb aquesta fetge encara no s'havia començat cap obra, encara en el cas del sector Sant Jordi no s'havia aprovat cap tramitació urbanística, o sigui, cap divisió poligonal, ni projecte d'urbanització d'aquell sector, ni projecte de reparcel·lació, i per tant estava molt més atrasat que Port Olivet. Llavors, per què Port Olivet? I això no és que li féssim una pregunta al govern perquè volem que Port Olivet se tiri endavant, sinó tot el contrari. Perquè Port Olivet tenim les armes jurídiques per a dir no es fa res i es queda tal com està, i a més tenim la tranquil·litat de que estem complint amb la normativa i de que l'Ajuntament ni la Generalitat tindrà cap responsabilitat patrimonial, i amb estos sectors, amb estos tres sectors, diem, home, com que està tan adelantat el procés administratiu, urbanístic administratiu, aquí, si ho parem, mos demanaran danys i perjudicis. Jo crec que és una irracionalitat quan a Port Olivet ets capaç de dir que no es tiri endavant. I el més flagrant per nosaltres és que des del dia 12 de desembre del 2008 fins que s'aprova definitivament, bueno, que s'aprova el tec refós amb aquest ajuntament que no incorporava això, l'ajuntament ens va dir a través de la cala gestió o a les reunions de la cala gestió, perquè es van aprovar els diferents plaços, sobretot amb el sector Sant Jordi, que nosaltres ho vam preguntar expressament, entra això en contradicció amb les prescripcions d'urbanisme? I ens van dir que no, que això era totalment d'acord amb les prescripcions que havia emanat urbanisme, però després, a posteriori, han pogut comprovar, una vegada llegit les prescripcions, que no, que el que s'havia aprovat els diferents òrgans de la cala gestió, com eren el projecte de reparcel·lació, el projecte d'urbanització del sector Sant Jordi, sector Castells, estava en contra de lo que urbanisme havia manat. I també en aquest cas ens ha sorprès que també se va ficar informació pública el projecte de reparcel·lació, el projecte d'urbanització de Tres Cales, segona fase, i ara farà un mes, com si no hi hagués hagut la presentació d'este recurs d'empar davant del conseller, pues, bueno, s'aprova. I tant a l'assemblea o als òrgans de la cala gestió, el nostre posicionament, per molt que digui l'alcalde que a la cala gestió sempre votem que sí, és fals, quan com bé votem que sí, quan creiem que no hem de votar que no, i amb este tema els tres punts que es van presentar que feien relació a Tres Cales segona fase van votar que no, i els hi vam demanar una vegada més que no corriessin, que esperiessin la resolució del conseller, i una vegada tinguéssim la resolució del conseller damunt la taula, llavors que actuessin en conseqüència, però que no adelantiessin tramitacions administratives, urbanístiques, que després d'alguna manera poden fer més difícil l'aprovació o la paralització d'estos projectes. I sempre tindrem el punt de referència de Port Olivet. Sempre tindrem el punt de referència Port Olivet. Port Olivet, pràcticament urbanització acabada, i l'Ajuntament, amb els seus informes jurídics de diferent procedència, justifica que allò no es tiria endavant. I que mentre no s'havia entregat encara els solars a l'Ajuntament, no s'havien entregat les obres, allò no tenia condició de solar i, per tant, no tenia cap valor com a solar, no? I per tant no hi havia dret també a aquesta indemnització. És cert que l'Ajuntament també ha estat preparant a la revisió del Pla General ha estat preparant un nou sector per a desplaçar el deixo edificable de Port Olivet a dalt de l'autopista. Però clar, és que ara ja és el peix que se mossega la cua, perquè si per un costat volem que allò tingui la qualificació de sòl urbanitzable, necessitem aprovar, urbanisme necessita aprovar, millor dit, necessitem que urbanisme ens aprovi definitivament el pla general, però si no l'aprova, perquè nosaltres no li portem les altres prescripcions, que els hi donarem als propietaris de Port Olivet a canvi de Port Olivet? Un terreny rústic amb uns planos fets allà al damunt? Clar, és que sense voler i per les precipitacions ens estem embolicant i nosaltres des de la nostra perspectiva, l'únic que sempre hem demanat és ara en aquests moments, des del mes d'agost i vam saber ja la resolució d'urbanisme i les intencions de l'Ajuntament, és, escolteu, deixeu que surti la resolució del conseller, i una vegada hagi sortit la resolució, doncs llavors actuem en conseqüència. Podem estar d'acord o no podem estar d'acord, però actuem en conseqüència. Clar,
jo els volia preguntar, no pot ser que Convergència li vagi bé no tirant darrere?
Sí, suposo, però...
I que el que estigui fent és justificar que el que estan fent és totalment legal i que en un moment determinat possiblement puguin entendre que urbanisme no té raó,
bueno,
i ja els vagi bé fer el que estan fent allà.
Sí, però és que llavors representa que al final això pot acabar sent una república bananera al nostre poble, perquè si resulta que tenim una institució de rango superior, que és la Generalitat, amb unes capacitats i amb unes determinacions legals aprovades pel Parlament de Catalunya, perquè suposo que estem a Catalunya i que estem baix del Parlament de Catalunya, la normativa que aprova el Parlament de Catalunya, que determina unes determinades relacions entre el que és els organismes de la Generalitat i els organismes de l'Ajuntament, i ara davant d'un conflicte l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar passa de l'organisme de la Generalitat, llavors potser sí que ens podrem arribar a un moment i dir, bueno, jo faig al meu terme el que vull.
Per això està la llei, suposo, no? Per a dir si es pot fer o no.
Pues per això llavors...
I tothom pot defensar els seus drets, suposo, no?
Exacte, i llavors qui ho ha de dir, això? Jo crec que arriba un moment que això pot arribar als tribunals i en tot cas serà la justícia que pot arribar a determinar si l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar té raó o si l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar no té raó i qui té la raó és la Generalitat, o al revés, com hem dit al principi. Però és que aquí ja no hi arribem, ja no deixem arribar, perquè aquí pot haver unes prescripcions o un manteniment de la postura per part del director general d'Urbanisme, i llavors l'Ajuntament té el dret d'anar-se'n al contenciós. Bueno, vale. Llavors, qui tindrà la raó, qui ho dirà, serà la justícia, però és que nosaltres no esperem a que la justícia actua, ni que ja, és que ja no esperem ni que el conseller doni la resolució. Tirem pel dret i agafem i mos carreguem el sector J, ja tota la vegetació autòctona ja està tota aixecada, arrencada, tenim les tuberies, crec que ja deuen estar colgades, les del clavegram, etcètera, etcètera. O sigui, com si res. Home, llavors, per a què estem en un estat de dret on hi ha diferents segments que determinen o que aproven pels diferents, perquè així ho marca la llei, els diferents escalons fins que s'aprova definitivament, en aquest cas un pla parcial com podria ser el del sector J, o en aquest cas és una prescripció de que el teixo edificable del sector J passi dalt de l'autopista. Per a què? Si al final fem el que volem. Però clar, és que nosaltres sempre estem explicant que fem el que volem, ho hem de fer el que sembla ser el que volem, però no és el que volem. És el que ens toca fer, perquè hi ha uns compromisos econòmics que si no els complim, uns convenis, que si no els complim, ens tocarà tornar els diners. Els
sí, però, diners, lo que jo li, diners... però el que jo li comentava era, i no se pot entendre que Convergència vulgui fer això, que no vulgui tirar endarrere, és a dir, que ni vulguent volgués ni vulguent ni puguent volgués, a veure si ho dic bé, ni puguent volgués tornar aquests diners, perquè el que vol és precisament fer això.
Bueno, és que, però llavors la pregunta...
I aquest és un raonament un raonament que va fer el responsable del Partit Popular la setmana passada aquí,
sí, no,
Ricardo Llao, el regidor, que va dir, sí, diu, sí. És que igual no volen tornar els diners, ni que poguessin voldrien tornar els diners.
No, jo amb això n'estic, però quan... d'acord, però quan estem parlant no d'anys, sinó de... Però nosaltres simplement estem dient, escolteu, espereu-se 3 mesos, que és el temps màxim de resolució. Vostè creu que avui per avui el que és el sector de la construcció, ho veig que tots els caleros ho poden veure, el sector de la construcció porta tanta pressa com per a que un ajuntament no es pugui esperar per executar unes obres urbanitzadores, perquè van començar a primers d'agost, 3 mesos, 4 mesos? Tanta pressa hi ha? Tanta demanda de parcel·les i de construccions en aquests sectors hi ha avui de construccions de segona residència? No hi ha al poble, sinó en tot l'àmbit de Catalunya i jo diria estatal. Tanta demanda hi ha com per a que l'Ajuntament de la Mella de Mar no es pugui esperar 4 mesos o 3 mesos, agost, setembre, octubre, segurament el mes de novembre sortirà la resolució. Tanta pressa hi ha? Les presses només s'entenen quan hi ha unes responsabilitats econòmiques que es van percebir en aquest cas del sector Jota i es va cobrar 600.000 euros del 10% de cessió de l'Ajuntament, i en el cas de Trescales segona fase, esta insistència en voler tirar endavant el projecte, el pla parcial, i a més jo diria que després ho comentarem una mica de, hasta inclús d'una mica, jo diria que quasi cínicament, i li faré el comentari i ho entendrà fàcilment. Perquè hi ha uns convenis on s'aportaven uns euros, en aquest cas Trescales estem parlant d'uns 6 milions d'euros, que pràcticament ja s'han rebut tots, i que sí, clar, este conveni implicava que l'Ajuntament aprovaria el pla parcial que presentaria el promotor. El promotor presenta un pla parcial on desplaça un important teixo edificable, un important número de cases, de dalt de tot de Trescales a la vora de la mar, a canvi de 6 milions d'euros. Caldria saber, perquè aquí això sí que mai se va fer, quina valoració li repercutiria al promotor el fet de que pugui passar a la banda de baix entre la Nacional 340, la quantitat de cases que ara pot permetre en referència a l'anterior pla parcial, i la quantitat d'hotels i estructures sanitàries o residencials que han contemplades de la Nacional 340 fins a la vora de la mar, el tram més a prop de la costa. Amb això, que sempre ho hem reclamat amb aquest ajuntament, i ho vam reclamar, dir, escolteu, que hi hagi un informe tècnic, vostès volen fer un conveni, vale? Però que hi hagi un informe tècnic que valoria les plusvalues que se generaran amb el desplaçament d'este teixo edificable en la banda de baix. Esta valoració tècnica mai s'ha fet. És més, vostè ha dit, és possible que Convergència no tingui la voluntat de parar això, sinó de tirar-ho endavant. Clar, llavors, que nosaltres ens hem enterat fa poc que aquesta voluntat ja la va manifestar l'alcalde en una reunió que es va tindre entre promotor, propietari antic de Trescales segona fase, compradors o possibles compradors en aquell moment de Trescales segona fase, que era el grup CIMSA, amb responsables polítics, en aquest cas estava present el senyor Andreu Martí, abans de les eleccions en què van sortir a governar o que van sortir després governant entre Convergència i Esquerra Republicana, on en aquesta reunió es va donar conformitat en què la modificació que es plantegés del pla parcial per part dels nous compradors de Trescales, segona fase, seria aprovada a l'Ajuntament. I en aquells moments no hi havia ni conveni, ni estic segur que els que estaven allí sabien quina proposta farien els promotors. O sigui, no sabíem, però ja d'entrada es va dir que sí. Clar, davant d'estos fets i davant d'esta voluntat que vostè em diu, és que la millor Convergència, bueno, pues algun dia ens ho haurà d'explicar per què aquesta obstinació de Convergència en deixar fer als promotors o als nous promotors de Trescales segona fase el que han volgut a canvi d'aquests 6 milions d'euros sense que hi hagi un contrainforme per part dels serveis tècnics de la valoració o de les plusvalues que es podrien generar en aquell moment. I estic parlant no d'ara, d'un moment on el sector immobiliari ha perdut un 30% del seu valor real, sinó de fa 6 anys. De fa 6 anys. Pensa que en aquells moments, quan se va aprovar inicialment, ara farà 6 anys, quan se va aprovar inicialment la primera modificació del pla parcial, se va aprovar en contra, inclús, els polítics van votar en contra, inclús, de l'informe negatiu dels serveis de secretaria d'aquest ajuntament, que després Urbanisme li va donar la raó i va dir no es pot anar per aquí, sinó que primer s'ha de fer una modificació puntual del pla general i després podeu presentar la modificació del pla parcial. Però tal com s'ha presentat, no es pot presentar. I això va ser al cap de 2 mesos, crec recordar, d'haver entrat a governar Convergència i Esquerra Republicana, que en aquella votació, si no m'equivoco, crec que Esquerra Republicana o es va abstindre o va votar en contra. I va ser amb el vot favorable de Convergència i el Partit Popular que es va aprovar. Clar, suposo que algun dia esperem que ens donin aquesta explicació. Perquè aquesta...
Ningú havíem plantejat aquí en aquesta taula que Convergència possiblement bueno, és la seva política, entén la política urbanística, entén la feina, i que per això ha pres aquestes decisions.
Sí, però llavors jo crec que Convergència aquí hi ha l'altra explicació. Llavors Convergència, perquè ens diu els escrits o a l'abans projecte o els criteris de revisió del pla general, perquè ens diu que un dels criteris de la revisió del pla general serà traure pressió humana, en aquest cas, doncs vol dir pressió edificatòria, de la vora de la costa. Llavors, amb què quedem? Primer mos presentes un document abans d'iniciar la revisió del pla general que diu uns dels plans, un de les metes de la revisió del pla general serà traure pressió humana de la línia de la costa. Resulta que en paral·lel, perquè la tramitació se va fer en paral·lel, resulta que a Trescales segona fase incrementes la densitat d'habitatges a la costa. Desplaces pràcticament entre 350 i 400 cases, el que seria el teixit edificable, a la línia de la costa. I per un altre costat dius això. Llavors, a Convergència quan l'hem de creure? Quan l'hem de creure? Quan mos diu que la seva proposta és traure pressió humana de la línia de la costa, o quan aprova el pla parcial de Trescales segona fase amb un important increment de densitat? Quan diu la veritat?
Clar, quan se tracta de sortir a revistes sí que diu això, i llavors quan s'ha trobat diu el contrari, llavors què passa aquí?
És que nosaltres que vivim més o menys i hem vist tota la tramitació, veiem que és intentar confondre constantment a la població. I si vol després ja podem entrar en un altre tema, que podria ser el tema del rebut de l'aigua, que estos dies ja, la gent ja l'ha començat a pagar, o ja saben. Però jo el que li vull dir, i per acabar, bé, que suposo, si no té cap pregunta més per fer, amb el tema de la línia de la costa, sobretot de la zona nord, Trescales, sector Jota i sector Sant Jordi, que l'únic que hem demanat ha sigut prudència, i jo crec que per damunt de tot, perquè ara veiem que estan passant moltes coses i veiem que estan dient no, és que és legal, i avui ja entra molts comentaristes estan dient escolta, és que hi ha determinats càrrecs públics que no només han de velar per la legalitat, sinó que han de velar per a que se compleixi uns mínims principis d'ètica. Sigui quin sigui...
Però si alguna cosa que s'ha parlat aquí per part dels partits polítics és que el que està permetent Convergència amb l'inici dels plans parcials estos no està fora de la legalitat.
No, ja li dic, pot perfectament estar dintre de la legalitat, però jo crec que un responsable polític el que no ha de fer és en el moment que es troba, i estem parlant de poc temps, perquè no estic parlant de paralitzar un procediment d'urbanitzatiu a 3, a 4 i a 5 anys, no, estem parlant de 3 mesos. Un responsable polític ha de dir escolta, podré fer legalment això perquè me dona la Santa Real gana, perquè el que he dit abans no se ho creguésseu de que trauré pressió humana de la costa, sinó que n'hi ficaré tota la que podré i més. Això no és veritat del que he dit abans. Ara el que realment vull és ficar més cases, i si puc complir amb els compromisos que he adquirit els compliré. Compromisos adquirits que en molts de casos darrere tenim aquesta valoració o aquests convenis, però no tenim la valoració de les plusvalues. I la ho faré legalment, però quan te trobes davant d'una revisió, quan te trobes davant d'unes prescripcions d'urbanisme i quan te trobes davant d'un recurs d'empart davant del conseller, tres mesos, ja he dit abans que no és tan i tan urgent avui per avui el sector immobiliari com per a no poder-nos esperar 3 mesos per tirar endavant aquests projectes, si al final el conseller li dona el vistiplau, li diu pues, bueno, donar la situació, donar el sector, donar el que sigui, tireu-ho endavant, vale? Tireu-ho endavant. Jo amb això el que li volia dir és que a vegades també he nombrat una mica la paraula de manera cínica, perquè clar, és que me'n recordo que quan vaig llegir les prescripcions d'urbanisme i els hi diu pues, bueno, pues que això que a la vora de la costa res, de la via per avall, i que Trescales segona fase res, i que se n'oblidien per tant de fer cap tipus d'infraestructura important, perquè el pla parcial que es va aprovar anava una obra important que era un pont que travessava la via i l'autopista a l'altura entre Calafort i Sant Jordi, i la platja de Sant Jordi anava una estructura pesada, important, que travessava per a comunicar els dos sectors, i Urbanisme diu escolta, sap què? Allò se n'oblida, no faig res, no faig cap actuació, i allò que es quedi tal com està. I ells han presentat el pla parcial nou o el projecte, millor dit, el projecte d'urbanització nou, i han dit no, mira, veus, no ho farem el pont, però sí que farem les 200 cases baix, de més, i farem tot el que volem fer a la banda de dalt. O sigui, que l'únic que han fet ha sigut dir, no, és que ara complim les prescripcions d'urbanisme perquè ha dit que no fessin cap con i no el fem, el nou pla parcial o el nou projecte d'urbanització, però és que l'únic... Però continuen fent els mateixos carrers i continuen fent el mateix teixo edificable. I el que han fet, bàsicament, és dir, mira, el promotor s'estuviarà, tindré que pagar este pont. Home, quan l'urbanisme te diu que no faigues el pont, no és Per a que, és per a que no facis el poni, per a que no facis les cases, perquè precisament és per a donar comunicació als possibles habitants en aquell sector. Però dius, no farem el pont, però continuo fent les cases. Pues, el promotor s'ha fregat les mans i ha dit, mira, veus, ja mai estuvia tot un pont que ha de travessar la via i l'autopista. Clar, totes aquestes actuacions són que no estan gens ben explicades, que no estan gens ben aclarides per part de l'equip i que constantment porten una confusió permanent, perquè quan ho sentes parlar són els màxims defensors del medi ambient, són els màxims defensors de la costa i res, qualsevol parecido com el de les pel·lícules, no? Qualsevol parecido com la realitat és pura coincidència, i s'ha coincidit amb Port Olivet, que és un punt que els hi va bé per mantindre'l, i nosaltres ho aplaudim i estirem darrere seu amb aquest aspecte, però home, que hi haguin altres actuacions a altres sectors.
Clar, vostès demanen coherència i responsabilitat, en aquest cas a l'equip de govern, i d'alguna manera parlem de que això ajuda a crear confusió, que no s'explica bé, però que han de pensar els ciutadans d'una administració com urbanisme, que primer aprova un pla, que el publica i després se'n torna enrere. No crea confusió, això, també?
Sí, això crea confusió. I aquesta és una d'aquestes coses.
Clar,
que,
és que a veure, al nostre entendre, és que estic pensant que només parla en aquest cas del govern municipal, quan resulta que qui ha aprovat un pla, qui l'ha publicat, i qui després ha dit, ah, no, allò que vaig aprovar i publicar, no, mira, m'he repensat i ara no ho farem d'una altra manera.
Sempre ho hem...
És urbanisme, és la Generalitat?
Sí, sempre hem dit que els polítics d'aquest poble tenim... quan és política municipal, i a vegades que podem estar d'acord o no d'acord amb les institucions estatals o autonòmiques. I nosaltres, i ho hem dit sempre aquí a la ràdio, i ho hem dit al ple, perquè nosaltres ja ens oposàvem, o ja ens vam oposar, al principi de tot, a que s'incrementés la densitat, i precisament una de les al·legacions que vam presentar al principi de tot, que ens va ser desestimada, i llavors ja ho vam tindre clar, va ser: escolteu, canvieu, si voleu, canvieu el model urbanitzatiu de Trescales segona fase. No hi estem en contra. En parcel·les de 800 metres amb piscina és insostenible. Però tingueu clar quantes cases hi han a cada sector, i quan estem parlant de cada sector vol dir de la via fèrrea fins a la vora de la mar, de l'autopista fins a la Nacional 340 i de la Nacional 340 fins a dalt de tot de la muntanya, teniu, compteu les cases i no incrementéssiu la densitat i dieu, escolteu, senyor promotor, quantes cases van de la via fèrrea a la vora de la mar? 38? Pues vostè, si vol canviar el model urbanitzatiu, canvia'l, però més de 38 cases no podrà fer. Quantes cases hi han entre l'autopista i la Nacional 340? 130 o 150 anaven, crec que recordar que eren entre 130 i 150, vostè només podrà fer, després, si vostè vol, faci, en vez de tres carrers, faci un i agrupia i faci plurifamiliar en planta baixa i un pis, faci el que vulgui, agrupia-ho, deixa molt més terreno lliure, deixa molt més zona verda, però no en farà més de 130 les que siguin. I de l'autopista per amunt igual, i de la Nacional 340 per amunt igual. Vam dir, quantes n'hi van allí? 700? 800? Pues si en van 700, agrupia com vulgui, deixa terreno lliure, però fiqui les mateixes en aquell sector. Clar, això va ser desestimat, tot i que l'informe tècnic deia que, pues, que esta al·legació que havíem presentat nosaltres per millorar això, que s'hauria de tindre en compte, però clar, no es va tindre en compte perquè la intenció quina era? Era incrementar la densitat a la vora de la costa. La culpa d'en qui és?
Clar, perquè suposo que després d'una aprovació hi ha uns compromisos adquirits, hi ha unes tramitacions fetes.
Aquí està. Llavors, nosaltres quan Urbanisme ho va aprovar, perquè ho va presentar l'Ajuntament, doncs ho va aprovar, i nosaltres estem en contra del criteri d'Urbanisme, perquè ja ho estàvem al principi, perquè ja sabíem on desembocaria. L'Ajuntament ho va mantindre, Urbanisme ho va aprovar. Ara, a la revisió del Pla General, Urbanisme, no sé si perquè ara sí que pot mancar o imposar els seus, imposar o determinar o exposar els seus criteris urbanitzatius de lo que pot ser o hauria de ser el poble de la Mella, ara sí que ho ha fet, però en aquell moment pues, no ho va fer. Vale. Jo no li dic, no li torno a dir que l'equip de govern estigui fent alguna cosa il·legal, estigui cometent cap il·legalitat, sinó simplement li estic dient prudència, esperem que surti la resolució d'urbanisme i una vegada que surti la resolució d'urbanisme actuem en conseqüència. I demanar això no crec que sigui cap desgavell ni cap cosa dolenta pel poble quan estem parlant de 3 i 4 mesos de temps. I ja n'han passat 3. Ja n'han passat 3. Agost, setembre i octubre. I, per tant, jo crec que els propers, si no ha sortit ja, els propers dies aquesta resolució ja estirà al carrer.
A veure si surt aviat i també sortim de dubtes.
Sí, jo, ojalà, perquè clar, són coses que fas. Bueno, i què passarà ara? Ens hem carregat? La intenció és carregar-nos en aquell sector. Què passa? Si l'Ajuntament té raó, endavant. Si l'Ajuntament no té raó, doncs, bueno, s'haurem de prendre una sèrie de mesures. Què ha passat? Vull dir, hem contractat amb unes empreses, hem tirat endavant uns projectes, hem preparat un clar, tot això com queda? Home, podem fer tot, preparar tot a la tramitació, podem tindre-ho tot preparat i quan surti a la resolució podem dir endavant, perquè això
però,
està clar.
Però en cas però, que haguessin responsabilitats, tampoc està clar que siguin de l'Ajuntament.
Vale. Sí, però fixi's el que estem, jo el que li he dit és que estem portant amb uns possibles embolics jurídics, amb un cap d'ell embolicat jurídic, quan estem parlant de 4 mesos per a tindre-ho clar. No estem demanant res de l'altre món. Mm-hmm. Per què estem embolicant-ho? Tan pressa tenim? Perquè ho deixem. Tenim unes empreses que estan contractades, que estan fent unes obres en aquella empresa, si al final no s'acaba el sector, o el mateix propietari del sector pot dir, escolta, t'he donat 1,5 milions d'euros per el cost de les obres d'urbanització, torna-me'l, perquè això no es farà, que es farà en un altre sector. L'empresa ja ha fet part de les obres, pot dir, escolta, donem el que jo he fet, que la millor després pot quedar enterrat. Per què embolicar aquestes coses? En una situació actual com la que estem al sector immobiliari, segona residència, i en un període de temps molt curt, estem parlant de 3 i 4 mesos, com a molt. No cal.
Anem a canviar de tema. Vostè em comentava del rebut de l'aigua.
Sí, bueno, és el que estem parlant. Vull dir, la gran propaganda, la sostenibilitat, és el mateix que a nivell urbanístic, la sostenibilitat, en volem mantindre la costa, no sé què, però bueno, ara la mateixa conducta, el rebut de l'aigua, nosaltres ja vam dir, això és una pujada dura i pura, o pura i dura del rebut d'aigua, i la gent ara ja està rebent els rebuts i està veient com les cases amb 2, 3 i 4 membres que viuen en un edifici, bueno, en una casa, el que li puja el rebut de l'aigua i el puja, hi ha uns increments importantíssims del cost de l'aigua. I segons el senyor alcalde i segons l'equip de govern, que no, que això retornaria amb un estalvi d'aigua i com que es consumiria menys, doncs, que no hi hauria increment dels rebuts. I això miri, és que això és el peix que se posa a la cua. Sempre ho hem dit des del principi. Ara estem pagant, ho pagarem. Primer vam dir, pagarem els 6 milions d'euros. Ara els hem començat a pagar. No es pot dir que vestint-ho com ho vulguis, que no, és que el que volem és que la gent del poble gasti menys aigua. Això no és fals, això és fals. Tu, si vols que la gent del poble gasti menys aigua, munta-ho d'una altra manera. Nosaltres vam ficar una proposta damunt de la taula, possible i factible, però els estudis previs per a que siguin justificatius aquesta pujada d'aigua és clar. I ara, abans que se me'n vaiga del cap, em vaig dir, no, és que l'aigua ha baixat l'aigua, sí, però és que del claveguerà, perquè lo, la qüestió és que paguem dos vegades els metres cúbics, el claveguerà ha pujat, Déu-n'hi-do el que ha pujat, eh? Abans una casa normal pagava, pràcticament totes les cases pagàvem 2,25 € de claveguerà, tinc un exemple aquí, i ara del claveguerà paguem 12,80 i el preu de l'aigua ha baixat de dalt. Però clar, després hi ha 40 cèntims més per metro cúbic de cost de claveguerà. Per tant, realment l'estem pagant l'aigua a més a 1 € mínim de cost, quan abans estava pagant a 0,60. Home, no mos enganyes, no mos enganyeu d'esta manera. Llavors, el que jo li vull dir és que presenta la companyia per a permetre aquesta pujada, han de presentar uns números, i presenta uns números i presenta un dèficit de 200.000 € de dèficit. Qui se ho creu, això? Nosaltres no ens ho vam creure, ho vam dir al ple. Qui se ho creu, això? Com és possible que hagi estat treballant una companyia d'aigües un grapat d'anys aquí al poble, amb el mateix cost de l'energia, pràcticament, el mateix cost de l'energia de la llum, el mateix cost del cloro de desinfecció, el mateix cost laboral, perquè no, és, hi ha, no hi ha més treballadors a la companyia d'aigües que la que hi havia ara, i si ara n'hi ha més és perquè la companyia porta Sant Jordi, porta Calafat, no, Calafat no sé si al final ho porta o no, però sí que porta Tres Cales, primera fase, i porta, crec recordar, ja porta Sant Jordi. Clar, si hi ha més sectors hi ha més gent, però el que és les necessitats del poble, per les necessitats del poble no calen més gent de la que hi havia. Si el cost laboral, el cost energètic, el cost de l'aigua pràcticament no s'ha mogut, com és possible que en aquella altra companyia que hi havia abans, Aigües de Catalunya, crec recordar, sempre entregava a l'any a l'Ajuntament uns beneficis, una vegada comprat i venut l'aigua i pagats tots els gastos de gestió i gastos de personal, sempre estava al voltant entre els 10 i 12 milions de pessetes, crec recordar, potser si eren 13, potser si eren 9, però jo crec recordar que estaven al voltant dels 12 milions de pessetes cada any de benefici, i ara esta companyia amb els mateixos costos digue que hi ha un dèficit de 40 milions de pessetes, i l'Ajuntament digue: anem a, volem fer una campanya d'estalvi d'aigua, vale, d'acord, i ara pagarem l'aigua amb estos trams, i d'acord, i com que clar, el compte seria, com que ara estalviarem aigua, traurem menys ingressos, i els estudis són, com que no estalviarem aigua, perquè l'aigua és la que consumim, la necessària, ara el que farem serà ingressar més, bueno, en les noves tarifes, que dius que eren un bé pel poble i un bé per la gent i per les famílies del nostre poble, i resulta que els teus càlculs ja estàs dient de que realment el que farà serà ingressar més. I amb això torno amb lo dels 6 milions d'euros. Quantes vegades hem sentit és que paguem els llibres al 100%. Ara ja no els paguen al 100% perquè molts dels llibres se reciclen. Ben fet. Ben fet.
Gràcies a la feina de tots els professors
de l'institut. Se reciclen. Clar, que en aquells llibres en el que els van pagar.
Suposo que de l'institut, de l'escola,
l'escola,
pares, exacte, alumnes...
Exacte. Llavors, clar, paguem els llibres, vale? I amb el que els vas pagar, en part, ja perquè és ja el principi de caixa única, en part també per gràcies als diners de l'aigua. Gràcies també als diners de l'aigua. Però ara mos toca a través del rebut tornar-los. Cada 3 mesos mos tocarà tornar un detrás de l'altre, en interessos inclosos, no els llibres que mos han regalat 7 vegades els llibres, perquè al fi al cap els llibres valen 20 milions, crec recordar, 20 milions de pessetes entre l'institut i estem parlant d'això, d'aquesta quantitat, uns 20 milions, 20 per 6, seran 120, estem parlant de 600.000 euros. Eh? 600, 700, 800.000 euros. Sí, 120 milions de pessetes, de les antigues pessetes, estem parlant d'això, de 600, 700, 800.000 euros que s'ha gastat l'Ajuntament. Ara em tocarà tornar 6 milions d'euros a la companyia, perquè sempre ho hem dit, qui se ho creu? Qui regalia 6 milions d'euros sense cobrar-se interessos i sense recuperar-los? Pues ara, a través del rebut de l'aigua, anirem tornant aquests diners. Per a què han servit? Encara estem esperant i veure algo concret de lo que han servit. Diran una sèrie de coses, però algunes escandaloses. I una de les coses que sempre diuen és que els, amb els diners, i ho vam dir i li vaig dir al regidor de Convergència, oh, és que amb els diners han fet la guarderia. Van fer part de la guarderia perquè van rebre una important subvenció de la Generalitat, que va valdre 800.000 euros, que el projecte va valdre 120.000 euros i que al cap de 2 anys vam tindre que fer unes modificacions de 120.000 euros més. I ara resulta... 4 aules de la guarderia. I ara resulta que hem tret a concurs, i nosaltres vam dir en aquell moment, això és excessiu, projecte, costos de la guarderia, les 4 aules que hi ha dalt, això és excessiu, i ara resulta que... Per fer comparacions, 12 cases dalt de l'estació, als pisos de protecció oficial, tenen un pressupost de 650.000 euros, aproximadament. O sigui que 12 cases, amb 12 quartos d'asseo, amb 12 cuines i amb tots els quartos corresponents, amb tot el guix i tot el material, tenen amb un projecte un pressupost de 600.000 euros. I la guarderia es va costar, va passar entre les modificacions, el projecte i el cost de la guarderia va passar del 1 milió d'euros. Que m'ho expliquin. Que m'ho expliquin. Sempre ho hem dit. Que m'ho expliquin.
I així... És que sí que recuperem els diners, perquè este matí sempre que dia l'Antonio, d'esta família, dels nostres jubilats, que pagaven 28 euros i pico, ara en paguen 46 i pico. I això, imaginem totes les cases del poble, tot el que recuperem.
Gent de 40, gent de 50 i d'aquí per amunt. I volíem que estuviessin l'aigua. Escolta, vostè el que no vol, no digui que vol estuviar, vostè ha de dir, mireu, vam cobrar 6 milions d'euros i ara els hem de tornar a la companyia perquè la companyia els vol cobrar i els vol tornar. I els hem de tornar amb els interessos corresponents. I ara, caleros i caleres, ho pagareu i ho pagareu a través del rebut de l'aigua. I com que no us podem ficar una entrada, perquè no mos atrevim, una pujada d'un euro al metro cúbic, ho farem d'aquesta manera. En vez de pagar, pagareu 60 cèntims per un metro cúbic d'aigua, o sigui que inclús us la podem baixar, però ara lo clavegueram. Quan pagàveu 2,5 euros pels costos de manteniment del clavegueram, perquè això és un impost municipal, que es ficava a estar per a pagar el manteniment de les tuberies en baixa, que no és en alta, eh? Vull dir, la depuradora és una altra cosa, ara pagareu a 40 cèntims el metro cúbic que utilitzéssiu. Per tant, és que realment l'aigua l'estem pagant amb 1 euro o més d'un euro segons els consums. Per què aquests beneficis o per què aquests increments? Perquè, tornem a repetir, han de tornar a l'aigua i ells diran el que voldran i diran que això no és veritat, que això no és veritat i que això no és veritat. I me'n recordo encara quan van adjudicar la companyia d'aigües, me'n recordo encara quan vam dir per què acceptaven els estudis que havien acceptat, que l'adjudicació de la companyia d'aigües va ser una mica escandalós. Va ser una mica escandalós. En 3 dies se va adjudicar la companyia d'aigües. Se van obrir les pliques el dijous. El divendres sortien la documentació, sortia, o no sé si va sortir o no va sortir, sortia per ordre de l'alcalde amb una enginyeria de Lleida perquè fes la valoració. El dilluns, metres i metres de documentació. El dilluns ja estava la documentació analitzada, dissabte i diumenge, eh? El dilluns ja estava la documentació analitzada i les puntuacions fetes, adjudicat a Aqualia. quan les puntuacions i vam veure les puntuacions, com pot ser que un estudi ben fet com l'anterior companyia d'aigües que feia un estudi dels consums reals del nostre poble li doni amb 10 i estos senyors que diuen Aqualia, que diuen que el primer any el consum del poble, això és cert, era en aquells moments era de mig milió de metres cúbics, però després per a que li per justificar estos este adelantament d'estos beneficis, al segon any ficava que ja era de 2 milions de metres cúbics. Com pot ser que un enginyer que fa les valoracions dels diferents projectes en l'apartat d'estudi econòmic, de puntuar l'estudi econòmic, la justificació de que esta companyia dona 300 o l'altra en dona 120 o l'altra en dona 500, amb una que fa una evolució del consum més o menys racional i diu, mira, jo te'n donaré 350 milions de pessetes. Com és possible que li donis amb esta 10 punts i a Aqualia, que diu el primer any, mig milió de metres cúbics el consum real, ara estem sobre els 5, 5 mig milió, no arriba als 600 mil metres cúbics, després de 6 anys i l'any següent 2 milions de metres cúbics i a partir d'aquí 2 milions 2 milions més, més de 2 milions més de 2 milions, i com que em sobraran tots aquests diners, te'n puc donar tants. Ah, i els últims 20 anys els últims 6 anys unes inversions per part de l'Ajuntament brutals, 700, 800, 600 mil euros, i jo entre mi, quan vaig veure la valoració, és de dir, que és que cada any canviarem, faiga falta o no faiga falta, totes les tuberies de l'aigua del poble? Perquè amb 800 mil euros canviem totes les tuberies del poble. I a l'any següent, una altra vegada, 800 mil euros. Aquest estudi li donen 10 punts. Aquest estudi, per al nostre entendre, poc rigorós. Els altres 10 punts igual, 3 dies per analitzar-ho. Lo dimarts o dimecres ja estava adjudicada la companyia d'aigües. L'important era recibir els 6 milions d'euros que ara, caleros i caleres, tots pagarem durant 25 anys. I ara diem, oh, és que regalem els llibres, i ara a través del rebut de l'aigua mos tocarà pagar durant 25 anys set vegades l'import que Convergència dels llibres que Convergència al seu moment mos ha donat, més que per possibilitats reals econòmiques del nostre poble, per electoralismes, perquè així els hi han permès aconseguir vots, però ara pagarem tots, eh? Tots pagarem. Ho hem començat a pagar.
Més coses?
No ho sé. Ara m'he llegit, jo l'únic que voldria, i ho demano aquí, perquè ja ho hem demanat pel ple, i els plens moltes vegades molta gent potser per motius horaris no els escolta, però hem demanat de que volen tirar endavant una altra vegada i tornen a medejar lo de la residència d'avis, i jo demanem, perquè tot i que l'alcalde a vegades s'hi pot ficar la medalla de dialogant, la veritat és que no escolta ningú i fa el que vol, i a l'equip de govern sobretot, que es mirin i es repassin el contracte en Sagesa, perquè si el contracte en Sagesa o a les empreses que van a fer o a financiar el que és la residència d'avis ha estat tal com en un principi molt van ensenyar l'Ajuntament, més que l'Ajuntament, el poble, perquè quan parlem d'Ajuntament parlem de poble, el poble de la Cala es tornarà a ficar un altre pedral al coll, i ja en tenim uns quants. Tenim l'aparcament, 4 milions d'euros per ara, 4 milions d'euros, tenim la piscina, 5 milions d'euros, que no es creguésseu que no ho pagarem los caleros, això, que hi ha una empresa que fica els diners per un laval de l'Ajuntament, però que després, com lo de l'aigua, també ho anirem pagant, i ara estem parlant de 8 milions de la residència, que si estan les condicions o es mantenen les condicions que es van passar al seu moment, són unes condicions preocupants, donat el moment social que ens trobem, de que les residències, hem de pensar que l'empresa que en principi tenia que tirar-ho endavant ha fet fallida. Per què ha fet fallida? perquè socialment els hàbits socials estan canviant i les residències ja no són lo que eren, no són lo negoci que eren, però és que nosaltres garantitzem amb aquestes empreses que ficaran el capital, els garantitzem la rentabilitat. Els garantitzem la rentabilitat. Si no ve la Generalitat, si no ve cap particular a ocupar les places, l'Ajuntament et garantitza 2.500 euros per plaça i més, que no ocupies. O que no estigui ocupada al 90% i pico. Si això se mantén tal com al seu moment mos van explicar i mos van donar per escrit, són unes condicions que avui per avui són preocupants, perquè ens tornem a ficar, i aquesta ja seria una de moltes pedres, ens estem ficant una pedra al coll, però que molt pesada, i estem parlant de 8 milions d'euros. De 8 milions d'euros. Al moment que estem, social, al moment social que estem. I torno a repetir. Aparcament, 4, piscina, 5, i ara 8. Ja en podem fer de coses així, eh? Ui, si en faríem de coses, tothom ni sabria fer de coses així. Ficant los pedrals als colls dels altres, ficant los pedrals i ficant les responsabilitats últimes de pagar damunt de tots los caleros, qualsevol alcalde s'atreviria a fer moltes coses, però aquí és el que parlàvem fa un moment. I amb persones, jo penso que els càrrecs públics hauríem de tindre una miqueta d'ètica i de responsabilitat envers a tots els nostres ciutadans. Quan vam tindre la responsabilitat no ho vam fer, ni molt menys ni ho farem.
Alguna cosa més perquè hem d'acabar?
No, res més. En tot cas, dir al nostre poble que els propers mesos, els propers dies, veurà qui realment, en aquest cas, s'atansa, no dic ja qui diu la veritat, sinó qui s'atansa més a la realitat, no? No a la veritat, sinó a la realitat. I ja veuran com tot el que estan parlant o que diuen aquesta gent que actualment ens està governant simplement són paraules buides de contingut, i els seus fets són tot el contrari, i les seves intencions també.
Pues moltíssimes gràcies a tots dos i fins a la pròxima oportunitat. Bona tarda.
Bona nit.
Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne.